L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Informativament parlant, encetem una nova setmana, aquesta que comença avui, dilluns 6 de maig, i arribats en este punt horari des d'aquesta sintonia, la de la teua municipal, encetem una jornada més, aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. La salutació cordial de qui us acompanya, Domènec Ramal, donant-vos la benvinguda i, com cada dia, obrint este temps, avançant alguns dels seus continguts a ritme de titulars. Un informatiu que encetarem destacant que els ajuntaments de les Terres de l'Ebre deuen ara mateix 22 milions i mig d'euros més que fa un any. De l'estat dels ajuntaments i del seu deute en parlarem coneixent la crònica que ens arriba des de Santa Bàrbara. En un informatiu que passarà també per Deltebre, on s'ha produït un nou pas per ubicar el Centre d'Innovació i Desenvolupament Turístic de la comarca del Baix Ebre. Al canal, les obres del convent dels Josepets a les Cases comencen la segona fase de rehabilitació per tal de convertir aquest equipament en un alberg turístic. I Amposta es troba ja immersa en els preparatius de la cinquena edició de la Festa del Mercat a la plaça. Parlant de celebracions, l'Ametlla de Mar es consolida com la capital de la tonyina roja de la Mediterrània. Per últim, parlarem també de successos. Coneixerem la detenció per part dels Mossos d'Esquadra de tres homes d'origen magrebí per presumptes robatoris a la població de Santa Bàrbara. I com tots els dilluns, acabarem repassant la jornada futbolística dels equips del territori. Són les qüestions que avui ens disposem a tractar en este temps d'actualitat. L'informatiu de Mute, de dilluns 6 de maig. Comencem!
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I entrem ja en matèria, ho fem amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars. El nostre temps d'informació comença avui parlant de qüestions econòmiques. Els ajuntaments de les Terres de l'Ebre deuen ara mateix 22 milions i mig d'euros més que fa un any. El deute dels ajuntaments a l'estat espanyol va arribar el 31 de desembre de 2012 als 35.290 milions 747 euros de mitjana per habitant. Santa Bàrbara està a la meitat del llistat espanyol i entre els 10 municipis menys endeutats de les Terres de l'Ebre, 88 euros per habitant. Aquest és el tema de la primera de les cròniques, amb la qual avui obrim l'informatiu. Des de la Plana Ràdio ens ho explica Josep Roig.
Doncs sí, és una notícia que després cada ajuntament pot anar, o cada municipi pot anar desglossant pel seu compte. En general, però, podem dir que, segons dades del Ministeri d'Hisenda, els ajuntaments ebrencs deurien 22 milions i mig d'euros més que ara fa un any. L'increment respondria bàsicament a noves obligacions financeres, ja que el govern espanyol els va obrir la possibilitat de contractar crèdits de llarga durada per pagar proveïdors. Per contra, molts ajuntaments són creditors de la Generalitat, que ara, amb la llum verda de l'Estat, inclourà aquests deutes amb els municipis en el pròxim pla de pagament de les comunitats autònomes a proveïdors, que veu dels fons de liquiditat autonòmica. El deute dels ajuntaments espanyols en general arribava a 31 de desembre del 2012 als 35.290 milions 747 euros per habitant. Si se suma l'endeutament de diputacions o de cabildos, la xifra arribaria a superar els 41 milions 900 mil euros, un 18,4% més que el 2011, segons dades fetes públiques recentment pel Ministeri d'Hisenda. Si concretem, si apropem l'objectiu informatiu al territori, podem parlar, per exemple, des del nostre municipi, pel que fa al poble i pobles més propers a Santa Bàrbara. El menys endeutat seria el mateix Santa Bàrbara si dividim el nombre d'habitants pel total de deutes, ocupant Santa Bàrbara lloc 4.472 d'un total de 8.116 pobles que hi ha a tot el país. A nivell de les Terres de l'Ebre, ocupem el lloc número 8 d'entre els 10 municipis municipis menys endeutats del territori. Estem per darrere de Benissanet, que està menys endeutat que nosaltres, i estem per davant dels Freginals, que en seguiria. Segons les dades consultades, gràcies a l'aplicació que Diario 5 Días adjunta a la seva edició digital i que es pot comprovar a través d'un enllaç, Santa Bàrbara, a 31 de desembre del 2012, devia un total de 344.000 euros, el que significa un deute de 88 euros i 30 cèntims per habitant. La Galera, amb un deute menor, 230.000 euros, en canvi, deu més per habitant, ja que, segons aquestes dades, cada galerenc deuria 252 euros en 8 cèntims al tenir que repartir-se el deute amb menys habitants, 843 concretament. Godall, amb 812 habitants, devia un total de 312.000 euros, ocupant el lloc número 2.490 a nivell estatal, amb un deute de 384 euros per habitant. Cada habitant del Mas de Barberans deuria 459 euros i un cèntim si el total del deute, 292.000 euros, s'hagués de repartir entre els seus 636 habitants, ocupant el lloc número 2067 del llistat de pobles. Finalment, Masdenverge seria el poble més endeutat d'aquesta petita relació veïnal, ja que ocupa el lloc 1107 amb un deute de 727 euros i mig per habitant si els 816.000 euros que deu s'haguessin de repartir entre els seus 1.122 habitants.
Gràcies, Josep, per complementar aquest llistat d'endeutament per habitant. En alguns municipis del nostre territori diríem que a l'Aldea el deute seria de 45 euros per habitant, a Deltebre 675, a Tortosa 1.579, a Amposta 915, a la Sénia 420, a Alcanar 575 i a l'Ametlla de Mar 2.165.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
L'actualitat de la jornada ens porta ara cap a Deltebre, on s'ha produït un nou pas per tal d'ubicar a la població el Centre d'Innovació i Desenvolupament Turístic de la comarca del Baix Ebre. Una informació que avui, en la seva crònica des de Ràdio Delta, ens porta Lluïsa Bertomeu.
En el ple celebrat divendres es va aprovar per unanimitat la cessió de la sala d'exposició en Ramon Calvo i la plaça del Sequers a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre per a que sigui destinat a Centre d'Innovació i Desenvolupament Turístic del Baix Ebre, una instal·lació comarcal d'ús turístic amb una part de museïtzació i un espai de formació ocupacional que suposaria una inversió d'uns 800.000 euros, però que està condicionada a la subvenció del Fons FEDER. L'alcalde Deltebre destacava que la ubicació d'aquest centre ajudaria no només a dinamitzar el municipi, sinó també la comarca. Gervasi Aspa.
Un centre que donaria, diguéssim, en aquest cas, a tota la comarca del Baix Ebre, una nova empenta, una nova para que se promogués aquest punt d'atenció personalitzada també al turista que hi hauria i a la gent del territori. Este espai de formació ocupacional, que seria en aquest moment el que volíem fer, el que intentem o que ens obliga al patrimoni de l'Estat en aquest cas és la cessió d'aquest espai al Consell Comarcal perquè tingui la titularitat i pugui ser el que desenvolupi allí l'activitat. Hi ha un conveni amb el qual nosaltres tenim aquesta renúncia a favor del Consell, Consell Comarcal i també hi ha un conveni que regula les relacions de les dues administracions locals per optimitzar i garantir la gestió d'aquest espai.
També el ple aprovava la modificació de la participació dels grups municipals als mitjans de comunicació locals, on, entre d'altres, s'ha inclòs l'ús i regulació de la nova sala de premsa. Joan Alginet és el regidor de comunicació.
D'acord en la proposta, se proposen sis canvis generals al contingut del text. La primera, pel que fa a la proposta de tertúlia política, Este potser és el punt que genera més discrepància entre els grups. Se passaria d'una periodicitat quinzena a la una de mensual en l'afegit que a les tertúlies polítiques també puguen participar persones de referència en l'àmbit associatiu i empresarial. En aquest cas, en aquest sentit, hi haurien 12 tertúlies a l'any i se reservaria l'opció de poder-ne fer més si es considera i es creu convenient.
El grup de Convergència i Unió va votar en contra d'aquesta modificació, ja que afecta, segons ells, la salut a nivell democràtic, i també s'abstenia al punt de ratificació de l'acord adoptat en relació a l'aprovació de les bases a les entitats. Lluís Soler.
Des de Convergència i Unió no hi podem votar a favor perquè minva la participació política, perquè minva la capacitat de la gent del Debre de seguir els temes públics i perquè en aquest cas creiem que no és una bona mesura d'avançar cap a una salut millor a nivell democràtic. I un altre tema que avui també s'ha passat pel plenari ha sigut l'aprovació de les bases específiques de subvencions per a entitats i associacions. En aquest cas des del grup de Convergència i Unió, tot i que estem a favor de la filosofia de traure les bases de lliure concurrència per a totes les entitats i associacions, el que no estem d'acord és que la Junta de Govern en primer terme aprovi les bases específiques i que després sigui el plenari que les ratifique, perquè pensem que la representació de tots els grups municipals està al plenari i que per tant quin és l'òrgan més sobirà per aprovar una cosa que regula la participació de moltes entitats i associacions en el plenari i no la Junta de Govern, i que el plenari l'únic que fa és una competència residual d'aprovar el que la Junta de Govern creu més convenient. Per tant, en aquest cas, ens hem abstingut.
El mateix plenari va aprovar la proposta presentada pel primer tinent d'alcalde, José Emilio Bertomeu, per tal que el tram de passeig fluvial que transcorre entre el carrer Trinquet i carrer Sant Sebastià passi a anomenar-se Passeig Paco del Chapero, en memòria qui va ser regidor d'Obres Públiques i Serveis de l'Ajuntament de Deltebre, Francesc Casanova, i un dels impulsors de l'obertura del passeig fluvial.
Gràcies, Lluïsa. Parlem ara de l'Ajuntament d'Alcanar i de l'alberg turístic de les Cases, que en aquest cas la rehabilitació del convent dels Josepets, que entra ja en la seva recta final. Concretament, ha començat l'última de les fases d'aquestes obres de rehabilitació, un projecte, el de l'edifici del convent dels Josepets, que s'ha de convertir en alberg turístic i que es troba ja, com diem, enfilant l'última de les fases de les seues obres. La primera fase va actuar en l'arranjament de la planta baixa de l'edifici, la rehabilitació de la façana i la il·luminació exterior, a més del procés de neteja i restauració de la imatge de Sant Josep situada a la façana principal. Ara s'ha iniciat aquesta segona fase del projecte, que se centrarà en les obres de compartimentació, acabats i instal·lacions de les plantes primera i segona, així com el soterrani, com les obres també de l'urbanització de l'entorn. Aquesta fase tenia un pressupost de licitació de 705.074 euros sense IVA i ha estat adjudicada a l'empresa Vexa, amb un pressupost d'adjudicació de 578.113 euros sense IVA, la qual cosa representa una rebaixa del pressupost inicial del 19%. D'altra banda, cal dir també que aquesta obra es troba finançada en part pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya amb una subvenció de 720.000 euros en el seu conjunt. L'empresa adjudicatària s'ha compromès a executar les obres en un termini de 6 mesos. Per tant, a finals d'enguany mateix, d'aquest 2013, l'alberg turístic de les Cases d'Alcanar podria ser ja una realitat i el municipi així disposaria d'un nou tipus d'allotjament que complementaria l'actual oferta existent.
Coneixes el cas de Ferran, el noi de 9 anys de Camarles a qui fa falta un elevador d'escala? Ferran necessita que l'ajudes. Recull tots els taps de plàstic i deposita'ls en algun dels punts de recollida del teu municipi. Per més informació, al mòbil 687 857 913. Col·labora, estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
Anem ara cap a Amposta. Aquesta ciutat es troba ja immersa en els preparatius de la cinquena edició de la Festa del Mercat a la plaça, una celebració basada en recrear el mercat i la vida quotidiana de la vila a principis del segle passat, quan va assolir el títol de ciutat i es vivia una etapa de gran creixement econòmic i social. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, tot està preparat per aquesta cinquena edició de la Festa del Mercat a la Plaça, que es celebrarà des del proper 17 al 19 d'aquest mes de maig a la capital del Montsià. Una cinquena edició que ja es troba totalment consolidada i que doncs oferirà tot un seguit d'activitats, escenificacions, espectacles musicals, etc. El recorregut de les parades de la festa s'ha hagut d'ampliar, ja que hi haurà 11 tavernes típiques de l'època i més de 100 expositors, 100 parades d'artesans de principis del segle XX. Novetats, doncs la revoltosa serà la sarsuela que podran seguir a la Lira Ampostina, aquesta sarsuela del maestro Chapí, o també doncs hi haurà la típica representació del cabaret al Grau, l'Ampolino, amb el títol El Catacrec del 1919. També una de les novetats, i que aquest any les entrades seran numerades, tal com explicava la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta.
A partir del dimarts, a les 11 del matí, ja comencem a vendre les entrades a l'estíbul de l'Ajuntament, i ja comença el tret de sortida en quant a la Festa Mercat a la Plaça. Aquesta cinquena Festa Mercat a la Plaça, que tots estem esperant il·lusió i en ganes, doncs, bueno, per decidir-nos una miqueta d'aquests temps que estan passant. Una cosa important, el que voldria remarcar, és que a partir del dimarts, quan seran les entrades, la gent ha de pensar en comprar les entrades que són numerades, és a dir, les farem numerades perquè cada un no tingui que fer cua i pugui entrar al recinte de l'espectacle quan vulgui. Això sí, és important saber que no podem canviar les entrades. Una volta estan venudes, serà impossible canviar-les, perquè si no tindrem una mica de complicació momentet de tornar-les a vendre.
Cal destacar també que el pregoner de la festa serà el mestre Ramon Gallar, que representarà el pedagog ampostí Miquel Granell, del qual aquest any es compleixen 100 anys del centenari de les escoles públiques que porten el seu nom. Recordin, aquesta Festa del Mercat a la Plaça ja doncs està pràcticament preparada per a encetar-se el proper dia 17 a la tarda amb la cursa enigmàtica on participen prop de 1.000 persones.
Gràcies, Manel, i d'una celebració de futur com és aquesta que preparen a Amposta a una de present, la que estos dies se celebren a l'Ametlla de Mar, una població que es consolida com la capital de la tonyina roja de la Mediterrània. El Japó, el principal país consumidor de tonyina catalana del món, torna a protagonitzar en guanja la segona setmana gastronòmica. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
L'Ametlla de Mar, del 3 de maig fins aquest dilluns 6 de maig, s'ha consolidat com epicentre de la promoció de la tonyina roja al Mediterrani amb la segona setmana gastronòmica. La mostra es centra en la cultura nipona, per ser el Japó on s'exporta més del 50% de la tonyina de l'ametlla. La setmana gastronòmica de la tonyina roja ha estrenat enguany un nou espai market on s'ofereixen tapes de tonyina i altres degustacions i que han estat un dels èxits d'aquesta segona edició de la mostra. En aquest espai també es poden trobar algunes de les curiositats de la tradició nipona, com les maquetes, els bonsais, l'escriptura o l'origami, l'art de les figures de paper, entre d'altres. Aquest dissabte va visitar la població el cònsol general del Japó a Barcelona, Takashi Fushigami, que va participar també en algunes de les activitats del programa. Escoltem el cònsol general del Japó Barcelona, Takashi Fushigami.
Mire, en general, por estos tres o cuatro décadas, siempre Cataluña y Japón no llevamos buena química, ¿no? Y aquí se reúnen muchas empresas japonesas en Barcelona y anualmente vienen muchos turistas japonesas. Y en una parte de Cataluña, aquí a mitad del mar, hay una empresa que tiene fuerte vínculo con Japón y su alcalde aficionado a Japón. Le agradezco mucho al ayuntamiento y también a la empresa que quieren promocionar relaciones con Japón. Esto es mi agradecimiento. Muchísimas gracias.
A més, el cònsol general va fer esment a que la participació a la Setmana Gastronòmica ha estat un dels actes previs a la celebració dels 400 aniversari de les relacions comercials entre Japó i l'Estat espanyol que es celebra aquest any. Per la seva part, el grup Balfegó, empresa organitzadora, espera superar el balanç de 5.000 visitants a la primera edició. Escoltem Manel Balfegó, president del grup Balfegó.
Molta satisfacció de poder consolidar aquest dia com una fita important aquí al poble Bacala. I nosaltres som una empresa que hem exportat molt de peix al Japó. Ara el 50% de la nostra producció va al Japó. I ens feia molta il·lusió que ara sigués Japó que vingués a l'Ametlla i d'alguna manera doncs, reconèixer-li el gran potencial que té este país i el gran consumidor de peix i de tonyina, sobretot, que és. I en este poble com la Cala, que som un poble tonyinero, pues que es reconeixi aquesta simbiosi de les dues, diguem, parts, no? Japó i l'Ametlla de Mar.
També s'ha tornat a posar en marxa el Tunatur, que ha complert un any. Com ha explicat Balfegó, s'espera que el nombre d'usuaris d'aquest actiu turístic s'incrementi aquest estiu, després que s'hagin tancat nous convenis amb turoperadors que treballen a la zona. A més, recordem que, paral·lelament, 13 restaurants de la població ofereixen menús especials en les jornades gastronòmiques de la tonyina, a l'Ametlla de Mar, amb innovadores receptes de tonyina acompanyades amb la cervesa inèdit de Damm. Escoltem Andreu Martí, l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
La tonyina a la Mediterrània es pesca a l'Ametlla de Mar, surt, entra a l'Ametlla de Mar, i els empresaris que es dediquen a la tonyina i al grup Balfegó, que hi aposta inequívocament, doncs ha de ser i serà segur en el futur encara més activitat econòmica pel territori i de manera molt particular per l'Ametlla de Mar. Per tant, tot això només fa que donar un agraïment col·lectiu, un agraïment personal, tant al Consolat com al grup Balfegó, però també tots aquells que s'hi sumaran de cara al futur, perquè això ha de significar, i més ara, en aquest context global, doncs una font de riquesa per tots plegats.
I és que la tonyina a l'Ametlla de Mar és una punta de llança de la promoció turística i econòmica al municipi.
Gràcies, Olga. Abans d'arribar a la informació esportiva, avui destacarem també la crònica de successos, perquè els Mossos d'Esquadra van detindre 3 homes d'origen magrebí per 5 robatoris amb força. Els 5 robatoris es van produir el mateix dia en un bloc de pisos de la població de Santa Bàrbara, on hi viuen 2 dels detinguts. És el tema que, en la seva crònica d'avui, ens porta des de la Plana Ràdio Tere Giner.
Agents de la policia de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra de la comissaria del Montsià, van detenir el passat 26 d'abril Mohamed L, de 52 anys i veí de l'Aldea, Mimun EA, de 26 anys i veí de Santa Bàrbara, i Ali K, de 28 anys i també veí de Santa Bàrbara. Tots tres de nacionalitat marroquina com a presumptes autors de 5 robatoris amb força a l'interior de domicilis. Els fets es remunten al passat 26 d'abril, quan es va produir 5 robatoris amb força en pisos d'un mateix edifici al carrer de la Ciència de Santa Bàrbara. En tots els casos, després de forçar les portes d'accés, van sostreure electrodomèstics, aparells de telefonia, roba i d'altres objectes de valor. Immediatament es van muntar un dispositiu policial que va permetre localitzar els autors quan circulaven amb una furgoneta per la T-344 a l'altura de Masdenverge. A l'interior del vehicle es va localitzar una bomba d'extracció d'aigües, 3 telèfons mòbils, eines de la construcció, 2 neveres, un forn, un assecador de cabell, diverses maletes amb roba i documentació personal que acabaven de sostreure. El valor econòmic del material sostret estimat en uns 1.000 euros aproximadament. Els tres detinguts van passar el dia 29 d'abril a disposició judicial al jutjat número 3 d'Amposta, el qual va decretar per tots tres la seva llibertat amb càrrecs.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I tal com habitualment fem cada dilluns, repassem la jornada futbolística dels equips de les nostres comarques. Comencem, com sempre, mirant els resultats del grup català de la tercera divisió, on milita la Unió Esportiva Rapitenca, que en aquesta jornada, i ja sense res en joc, excepte evidentment l'honor i els 3 punts, els rapitencs s'imposaven 5-2 el Balaguer en el partit disputat dissabte a la tarda al camp de la Devesa. 3 puntets més per a una rapitenca que, com diem, ja no té opció de disputar la promoció d'ascens, però sí, acabar el més amunt possible a la taula classificatòria. Ara mateix la rapitenca és 7ª amb 51 punts d'una classificació que encapçala l'Olot amb 78. Pel que fa a la primera catalana, els 2 equips del nostre territori van aconseguir els següents resultats a la 30ª jornada de competició en aquest grup. L'Amposta caïa derrotat jugant com a local davant del Torredembarra pel resultat de 0-1. Un únic gol a les acaballes del partit que va prendre els 3 punts als ampostins en favor del Torredembarra. Per la seva banda, l'Ascó, el líder de la categoria, es desplaçava al camp del segon classificat, el Viladecans, d'on va aconseguir de sumar un puntet. Així les coses, a la classificació, l'Ascó és líder destacat amb 70 punts, seguit del Viladecans amb 62, l'Amposta és 7è, en suma 45. Pel que fa a la segona catalana, grup 6è, els resultats van ser Remolins Vítem 0, Roda de Barà 1, Jesús Catalònia 4, Salou 1, Roquetenc 3, La Cava 1, Alcanar 1, El Catllà 1, Camp Clar 3, Sant Pere i Sant Pau 3, Tortosa 5, Vilaseca 2, Calafell 2, Cunit 2, Jesús i Maria 3, Cambrils 0 i Gandesa 2, L'Ampolla 1. És líder el Jesús i Maria amb 62 punts, seguit d'Alcanar i La Cava, tots dos amb 60. A la tercera catalana, grup primer, Ulldecona 3, Flix 0, Perelló 2, Móra la Nova 0, Sant Jaume 1, Atlas de Tortosa 1, Olímpic Móra d'Ebre 6, Santa Bàrbara 2, Tivenys 3, Camarles 2, Vilalba 3, La Sénia 1, L'Ametlla 2, Campredó 1 i Horta 1, Pinell 2. El partit del Tebre Aldeana va ser aplaçat. A la classificació, líder el Perelló amb 67 punts, seguit de l'Olímpic Móra d'Ebre amb 59. I acabarem amb la quarta catalana, grup 20è. Els resultats en aquesta també 30a jornada de competició van ser el Corbera 1, la Galera 0, Xarta 0, Batea 2, Tivissa 2, Godall 1, Benissanet 2, Alcanar B 1, Ginestà 1, Montells 0, Deltebre B 2, Roquetenc B 3, Jesús i Maria B 0, Remolins Vítem B 2 i Bot 3, Jesús Catalònia B 1. A la classificació, el Corbera és líder destacat amb 73 punts, seguit del Batea amb 62.
Del 13 d'abril al 18 de maig tornen les 22è Jornades Culturals a Santa Bàrbara. Exposicions, presentacions literàries, sortides etnològiques, culturals, concert, teatre, audicions, fotografia... Una mostra del treball de les entitats culturals al municipi, un reconeixement a la cultura planera. 22è Jornades Culturals a Santa Bàrbara. Participa-hi.
Bicicletada 2013. Dia 12 de maig del 2013 a les 10 del matí i davant l'Ajuntament tindrà sortida la Bicicletada 2013 organitzada per la policia local. El recorregut serà de l'Ajuntament al barri de l'estació i baixarem fins l'ermita de l'aldea. Us esperem a tots, pares, avis, nens i tothom qui vulgui participar. Potenciem l'ús del casc. Bicicletada 2013, dia 12 de maig, a les 10 del matí, davant l'Ajuntament de l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El dia continuarà assolellat a gran part de Catalunya, tret d'algun sector costaner del sud del litoral, àrea de la Costa Daurada, on s'observen en alguns casos bancs de boira, que aquesta tarda es poden mantenir i fins i tot aquest vespre i nit intensificar una miqueta més i desplaçar també cap a punts de la costa central, de fet igual que demà al matí. De cara a la tarda, també s'espera l'arribada de núvols provinents de l'oest de la península. Les temperatures avui semblants a les d'ahir, moltes màximes entre els 20 i 25 graus, quedarien una mica més baixes a punts de la línia costanera afectada per boira. De cara a demà, intervals de núvols, gran part de la jornada disminuint de cara a la tarda per l'oest. Temperatures força estables.
I com és habitual, diàriament arribats en este punt horari i un cop repassada la previsió meteorològica, ens plantem a l'hora de l'acabament d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu EMUTE. El d'avui dilluns 6 de maig, que una jornada més ha tingut el control i edició dels continguts que us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, moltes gràcies per acompanyar-nos, per confiar en una municipal a l'hora d'informar-vos. Si és associada a EMUTE, millor que millor, nosaltres tornarem demà. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.